Onda Cero Vilanova, la teva ràdio. Más de uno Vilanova, amb Arnau Vila.
Bon dia, ja estan obertes les votacions per escollir les millors propostes en el marc dels pressupostos participatius. Es pot votar entre un total de 54 iniciatives i l'últim dia per fer-ho és el dilluns 15 d'abril. A continuació els oferim més detalls. I parlarem amb Lluís Cucurull, tècnic de prevenció de drogues de Traca, sobre la campanya que s'ha impulsat des de l'associació per conscienciar sobre el consum de begudes energètiques. És dijous 4 d'abril, amb Vicenç Armero, al control tècnic. Comencem. Sobre el termini per votar les millors propostes per als pressupostos participatius de Vilanova i la Geltrú. Fins al proper dia 15 d'abril, els vilanovins i vilanovines poden votar entre un total de 54 propostes, la suma de les quals no pot ser superior als 150.000 euros, i que s'han agrupat en diverses temàtiques. Equipaments municipals, parcs infantils, carril bici, carrers i espai públic, espais per a gossos, accessibilitat i mobilitat i instal·lacions esportives o ambientals. Unes votacions que es poden realitzar totes aquelles persones que siguin majors de 16 anys, que estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú, i ho poden fer a través de la xarxa de centres cívics i casal municipal de la gent gran, o bé a través del web participa.vilanova.cat. Aquest és el tercer any que l'Ajuntament del municipi permet als seus ciutadans votar les propostes de millora que consideren més escaients per al municipi i es finançaran amb una part dels pressupostos municipals d'aquest any 2019. Una nena de Vilanova i la Geltrú protagonitza la campanya internacional per la investigació de les malalties minoritàries infantils. Parlem de l'Ingrid, una menor del municipi que pateix leucèmia i que també ha creat els clauers anomenats leucos, que tenen forma de leucòcits i que serveixen per recollir donatius per la investigació contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La campanya d'aquest any, elaborada per la plataforma Share for Rare, s'ha impulsat sota el lema Transformem la raresa en quelcom extraordinari. I és que a dia d'avui existeixen al voltant de 8.000 malalties rares que afecten prop de 30 milions de persones només a Europa i només un 10% d'aquestes malalties tenen una base científica sòlida. El Club de Golf Terramar de Sitges posa en marxa un projecte de reutilització d'aigua depurada per al rec. Es tracta d'una iniciativa privada amb col·laboració de la Mancomunitat Penedès Garraf, que permetrà fer un nou ús de l'aigua regenerada de la depuradora d'aigües residuals de Sant Pere de Ribes i Sitges per regar el camp de golf de Terramar. Una iniciativa que compta amb l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja ha practicat les primeres proves. S'han fet en horari nocturn i utilitzant tècniques que permeten minimitzar l'impacte en el funcionament de la depuradora. Amb tot, està previst que aquesta instal·lació d'aigua depurada per al rec d'aquest camp de golf de Terramar entri en funcionament el proper mes de maig i que es tracti al voltant de 300.000 metres cúbics d'aigua depurada que es transportaran des de la depuradora fins al camp de golf mitjançant canonades i bombaments. I els acabem explicant en aquest informatiu en clau musical que el violinista vilanoví Jorge Jiménez debutarà com a director solista a la 58a Setmana de Música Religiosa de Cuenca. Ho farà el proper dia 18 d'abril, acompanyat de l'orquestra polonesa Capella Cracovienis i el contratenor Xavier Sabata. Jiménez actuarà en el programa Cuando Corpus Moriter, que ha estat especialment creat per al vilanoví per l'edició d'aquest any i que gira al voltant a l'agonia i l'oració de la música de Vivaldi i contemporanis. Entre les peces que interpretarà destaquen Stabat Mater de Vivaldi i el concert per violí Il Grosso Mogul també de Vivaldi. I com cada dia a aquesta hora ha arribat el moment de fer una entrevista, avui saludem a l'altre costat del telèfon a Lluís Cucurull, responsable de Traca, amb qui parlarem sobre la campanya de prevenció sobre el consum de begudes energètiques. Lluís, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Arnau. Molt bé, i vosaltres?
Lluís, per què us heu centrat en fer aquesta campanya que gira entorn a les begudes energètiques?
Bé, cada any fem algun tipus de document o de informació que intentem doncs, que arribi als nois i a les noies perquè tinguin més informació sobre substàncies, siguin directament drogues, o en aquest cas el que ens hem dedicat sobretot és el tema de les begudes energètiques, perquè bé, hem vist que des de fa un cert temps sobretot amb nois i noies molt joves, doncs hi ha un cert consum. Llavors, doncs, bueno, volíem informar una miqueta del que es tracta.
A què és degut aquest consum o per què hi ha hagut un augment en el consum de begudes energètiques?
Bueno, perquè hi ha una mica de lío, no? Realment amb què és això. En realitat no es tracta de begudes energètiques, sinó que són begudes estimulants, que bàsicament basen la seva composició en cafeïna i amb sucre. Clar, això pues, a edats molt tempranes, perquè sobretot estem parlant de nanos que estan fent sisè de primària, primer o segon d'ESO, però doncs els suposa una estimulació bastant important. Llavors, sovint ells les confonen molt amb begudes refrescants, no tenen res a veure i doncs volíem informar una miqueta en realitat el que són, tant per ells i elles, els nois i les noies, com per les pares i les mares, no? Que tampoc a vegades sabem ben bé què és el que estan consumint.
Clar, perquè el paper dels pares i les mares, en aquest cas, quin seria?
El paper dels pares i les mares, en aquest cas, seria saber què estan bevent els seus fills i filles. Llavors, per això, si heu vist la proposta, són diferents campanyes, una adreçada a ells i elles, els joves, i una adreçada als pares i les mares, on una miqueta el que els venim a dir és això no és una beguda refrescant, això no és una beguda per berenar, perquè ens trobem doncs, que molts nois i noies joves el que acaben berenant és això, una beguda energètica, una pasta industrial i bueno, pues el que significa això, no? Pels excessos de sucre i sobretot per l'excés d'estimulació que acaben adquirint.
Quins són els problemes de salut que poden comportar, per exemple, un consum molt habitual d'aquest tipus de begudes energètiques?
Els més immediats, i sobretot depenent de les hores que se'ls prenguin, clar, perquè et facis una idea, una beguda energètica de 500 mil·ligrams pot portar l'equivalent entre 3 i 4 cafès i uns 13 o 15 tarrons de sucre. Això és un saque molt fort estimulant pel cos. Què pot voler dir? Doncs que d'entrada tinguis taquicàrdia, que estiguis més nerviós, que puguis tenir insomni a l'hora de dormir si te l'has pres a determinades hores i sobretot que un cop te l'has pres ja ha passat una o dues hores, després et ve com una mena de baixada, no? És a dir, bueno, pues un cert decaïment, un cert estat una mica més apàtic. Llavors, pues bueno, que sàpiguen una miqueta del que es tracta. Són begudes que en general es poden adquirir a un preu molt econòmic en determinats establiments que ja tenen una distribució molt gran i que sobretot el que els acaben venent amb ells és com una il·lusió, no, que obtindran pues, una mena de històries màgiques que no són certes, perquè sempre es relacionen doncs, amb grans esportistes, amb grans esdeveniments musicals, amb grans bueno, coses que criden molt als joves.
Hi hauria d'haver-hi més control en quant a vendre aquest tipus de begudes energètiques?
Sí, perquè no n'hi ha cap. De fet, l'única regulació legal que hi ha d'això és que a partir d'un número determinat de mil·ligrams de cafeïna estan obligats a escriure a la llauna amb lletra molt petita que o gairebé ni pots llegir, que porten bastanta cafeïna. A part d'això no hi ha res més. Llavors, bueno, es mouen una miqueta en aquest terreny legal, no? També moltes vegades es confonen amb el que serien les begudes isotòniques, que tampoc no ho són, que les isotòniques serien aquelles que les persones adultes poden prendre després d'un gran esforç físic o d'un desgast per entrenar moltes hores o no, per reposar líquids, però és que en aquest cas tampoc ho són, perquè no faciliten això, tot al contrari.
Lluís Cucurull, responsable de Traca, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per fer-nos 5 cèntims d'aquesta campanya sobre la prevenció del consum de les begudes energètiques.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
I ara és moment per fer un repàs a l'agenda de la setmana. Avui, des de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre, a la Casa Olivella s'organitzarà la xerrada Ciutats Defensores dels Drets Humans, on es parlarà de la defensa dels drets de les dones en l'espai públic de la mà de l'activista salvadorenya Amanda Quijano. Fins aquí les notícies del Garraf i Penedès. Poden continuar informats cada hora a la sintonia d'Onda Cero. Mentrestant, que tinguin un molt bon dia.